Guía d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guía d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Bé, benvinguts a Guia d'Orquestra. El concert que l'OBC, dirigida per Leopold Hager, va oferir els dies 14, 15 i 16 de març de l'any 2008, estava format per aquestes obres: la Sinfonia número 6 d'Antonín Dvořák i el Concert per a piano i orquestra número 1 de Johannes Brahms. Tenim amb nosaltres un dia més en Víctor Soler, professor d'harmonia del Conservatori de Liceu. Víctor, gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Bé, una sinfonia de Dvořák i un concert per piano de Brahms.
Sí.
De quina d'aquestes obres ens parlaràs?
De la sinfonia número 6 de Dvořák.
I quin serà el tema del dia, el punt de vista sota el qual ens parlaràs d'aquesta obra?
Sí, avui continuarem parlant de qüestions sobre el ritme.
Continuarem, has dit?
Sí, continuarem perquè fa un parell de programes vam estar parlant de la sinfonia número 3 de l'Heroica de Beethoven.
Vam parlar molt de ritme... Ritme i mètrica,
sí,
em sembla.
Sí, molt. I un dels primers programes de la temporada, el dia que parlàvem de la Sinfonia 40 de Mozart, també en vam estar parlant molt. Aquell dia ho vam enfocar cap a la qüestió de la forma del ritme, vam dir aquest nom, no sé si te'n recordes.
A veure, vagament, vull dir, m'anirà bé una mica de repàs, eh? Per tant, el programa d'avui serà com una mena de continuació, de segona part, diríem.
Sí, segona part d'aquests dos programes. La sinfonia d'avui és força llarga, no ens hi cabrà tota.
Bueno, això ja és un clàssic, ja ens hi comencem a acostumar els oients.
Sí. Aleshores, escoltarem el primer moviment que ens servirà per repassar i avançar una mica en la qüestió aquesta de la forma del ritme, que així ho repassarem també, i el tercer moviment ens servirà per repassar i avançar també, si pot ser, en la qüestió del ritme i del metre.
Perfecte. Comencem, doncs, amb això de la forma del ritme, que realment ara mateix no recordo massa com anava.
Sí, ara ho repassarem. El primer que cal recordar és allò que vam dir, que els músics comptem d'una manera una mica especial.
Especial?
Sí, que no comptem des del principi, sinó que quan diem un, no diem un a la primera pulsació que sentim, sinó a la més important. No sé si et sona això.
A veure, ho vaig recordant, però posa'm un exemple, va.
Sí, podem escoltar just al principi de la sinfonia i de moment em dius simplement com és el ritme, si és binari o si és ternari, etc. Preparat?
A veure. Dos, tres, un, dos, tres.
Ternari és fàcil,
dos, Un, dos, tres. Un, dos, sí. Però això de comptar d'una manera especial no m'ho semblava pas que estés...
Clar, no t'ho semblava perquè has començat a comptar una mica ja pel mig de la peça, quan el tema ja... La peça no, pel mig del tema, quan el tema ja havia començat. Però fixa't què passa
quan ho he tingut clar,
Sí,
quan...
clar. Fixa't què passa si volem comptar el ritme ja des del principi del tema.
Va, ja me'n recordo. Aquest ritme comença amb anacrusis.
Exacte, sí. Això de l'anacrusi o anacrusa, com solem dir més habitualment. Te'n recordes què volia dir, això, de l'anacrusa?
Sí, que el ritme comença abans de la pulsació important.
Això mateix.
Val. Jo he hagut de sentir la pulsació important per sentir...
Clar, perquè la primera vegada que ho sents encara vas una mica perdut. I, per tant, tenim això, un ritme ternari, que comença, en aquest cas, aquest tema, sempre a la tercera pulsació.
D'acord, no comencem comptant amb l'1, diria.
No comencem amb l'1, sinó que comencem amb el 3. I, per tant, aquest ritme té aquesta forma. 3, 1, 2, 3, 1, 2, tan, tin, ta, tan, tin...
Tornem a posar?
Sí. Tres, un, dos, tres, un, dos.
Ah,
Aquest 3-1-2 que es va repetint tota l'estona és el que podríem dir el patró d'aquest tema. Mm-hmm.
I cada vegada que comença alguna cosa ho fa, diríem, sobre aquest tercer temps, no?
Això mateix.
Si segueix el patró.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Fixa't que això ens dona una sensació plaent de control, de que sabem quan passaran les coses, sabem sempre on començaran les noves mm-hmm. idees o la repetició de les idees que està fent. Mm-hmm. Però clar, això també sabem que no durarà gaire.
Mm-hmm. Acabaria sent avorrit, suposo, no?
Sí, la música sempre és això. El compositor et crea unes expectatives, de moment les compleix, però en un moment o altre saps que s'acabaran trencant, i clar, aquí també està la gràcia.
Uh-huh. I en aquest primer moviment de la sinfonia, Borja, què fa? Ho trenca de seguida,
sí, el patró? Sí, aquest patró del 3-1-2 el trenca bastant aviat. Mentre dura el tema, tota l'estona va seguint, ja en sentíem ja un tros bastant llarg, però quan el tema s'acaba, aleshores ve una secció molt interessant, perquè en un primer moment el que fa és establir un altre patró.
Mm-hmm. Vols dir que canvia de compàs?
No, el compàs continua sent ternari, com abans.
Mm-hmm. Però, i aleshores què canvia?
El que canvia és aquest patró que ara dèiem, perquè ara els motius, en lloc de començar el tercer temps, començaran el segon.
Va, mm-hmm. I aleshores, a veure, què faria? 2-3-1, 2-3, una cosa així,
això,
no?
Això mateix. Mm-hmm. Fixa que el compàs continua sent ternari, perquè igualment estem fent cicles de 3. Però el que ha canviat és la forma del ritme, ha canviat el patró, a on comences i, mm-hmm. on acabes. Mm-hmm. En realitat, veuràs que el ritme comença en un segon temps, com ara deies, però s'allarga fins a l'altre compàs. O sigui que no fa unitats de 2-3-1, sinó 2-3-1, 2-3-1. Mm-hmm. 2-3-1, 2-3-1.
Fa un patró més gran, diríem.
Un patró més gran.
I situat diferent,
sí.
Amb el compàs.
Ah, exacte.
Mm-hmm. Podem escoltar?
Sí, però per notar bé l'efecte d'aquest canvi de patró, va bé sentir-ho des d'una mica abans, quan encara mana el patró del 3-1-2. 3-1-2. Atenció. 2-3-1, 2-3-1.
No, realment es nota molt, sorprèn aquest canvi. No pensava que es notés tant, no?, quan m'ho explicaves.
Sí, és que, clar, potser no és un canvi tan marcat com si fos un canvi de compàs, que de cop passéssim a binari o a quaternari, però és veritat que aquests canvis de patró fan molt més efecte del que en principi es podria esperar. A més, aquí coincideix també que el canvi es nota molt per dos factors que van en la mateixa direcció.
Un primer factor?
El primer factor seria que, com que estem passant d'un patró que comença el tercer temps a un que comença el segon temps, això vol dir que aquesta segona secció comença un temps abans del que t'esperes.
Yeah.
Fixa que tota l'estona que et sentíem el 3-1-2, 3-1-2, el segon temps era una mica estàtic. Tarim, passaven poques coses al segon temps. Uh-huh. I en canvi ara aquí el segon temps és el principi.
Agafa un protagonisme, sí,
clar,
sí, sí.
I per tant, i a més a més, comença quan tu t'esperaries encara un repòs, pum, ja ha començat. Uh-huh. I llavors l'altre factor va molt lligat en aquest, és que a més a més, Dvořák, per emfasitzar això, el que fa és que fa un accent a aquestes notes del segon temps, a sobre de que no de les pedres, etcètera, tot això que dèiem, a sobre la toquen més forta.
Té un accent marcat a la partitura.
Sí, té un accent marcat a la partitura, i d'aquesta manera sona més clar, més exagerat.
Mm-hmm. Podem tornar a sentir? Dani, sisplau, ho poses?
Atenció.
No, tens tota la raó, Víctor. Els dos factors que deies realment són clars. I una cosa, dura molt això?
El què?
No, aquest nou patró.
Ah, no, és només aquest tros, és aquest tros que sentíem ara, no és que ho haguem tallat.
I per què dura tan poc? És a dir, com és, perquè el primer patró durava bastant.
Sí, clar, però és que aquí l'objectiu del compositor no és el de fer un altre tema amb un altre patró, sinó simplement és la idea de trencar amb el patró que havia establert, que identificava el primer tema. I clar, si ara aquest nou patró durés una mica més, ja ho percebríem com una cosa estable i, per tant, com un nou tema. I no era la intenció del compositor. La intenció és simplement fer un fragment no temàtic que duri una estona i que aleshores justifiqui una nova presentació del tema inicial.
Això ho hem vist altres vegades.
Sí,
és un recurs habitual, no?
Molt habitual. Ja hem parlat moltes vegades de la importància de la repetició. Una cosa esdevé tema quasi podríem dir quan la repeteixes. I una bona manera de repetir és buscar una bona excusa per repetir.
Per fer necessària la repetició.
Clar, llavors, en lloc de que el compositor compositor li doni a la gent la repetició així per decret, el que fa és una cosa molt,
la necessitat,
més, clar, molt més intel·ligent, molt més interessant. Si, si el compositor aconsegueix crear la necessitat de que la gent tingui ganes de tornar a sentir el tema, aquest vindrà molt més ben introduït, vindrà molt més de gust de sentir-ho. Després del fragment aquest del nou patró venen unes imitacions i un fragment en el que no es capta clarament cap patró. Això de fet ja va bé, perquè si tu vols fer un fragment de caràcter no temàtic, ja és bo que no es capti cap patró clar. Després sí que hi ha un canvi més marcat, perquè hi ha pràcticament un canvi de compàs, perquè sentiràs que es dedica a fer ritmes amb notes iguals però amb accents cada dos temps. I per tant el ritme ternari es perd i en alguns moments se sent clarament un ritme binari. Clar, això crea força tensió, i és una tensió que només es resoldrà amb la reaparició del tema principal, com dèiem abans, que reinstaura, clar, no només el compàs ternari que ara havíem posat en entredit, sinó també el patró inicial del 3-1-2, 3-1-2.
Podem sentir-ho? Ens ho vas marcant així?
Sí, que hem dit moltes coses, ho posem des del principi. Comença el primer tema. Tot això és allò del 3-1-2, 3-1-2. Atenció. 2-3-1, 2-3-1. Comencen les imitacions. I ara el canvi de compàs. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Estem bastant perduts. Fins que la cosa va tornant, tornant, tornant. 3-1-2, 3-1-2.
I Víctor, per situar-nos, tot aquest tros que hem sentit, això seria l'exposició del primer tema?
Sí, 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 això mateix. Ara vindrà la transició per anar ja a buscar el segon tema.
Que deu tenir un patró diferent,
sí,
si ho veig a venir.
Sí, no? Sí, l'has encertat, l'has encertat. Però abans de sentir aquest segon tema, deixem posar un moment, un fragment de la transició, perquè vos aquí fa allò tan típic que hem comentat moltes vegades del 1+1=2 o del 2+2=4.
I tant.
Ja ho vam explicar, de fet, en el programa aquest dedicat a la Sinfonia 40 de Mozart, però em sembla que val la pena insistir-hi. Quan un compositor vol fer un bon 1+1=2 d'aquests, es tracta de fer un ritme que té un patró clar, és igual el patró que sigui, la qüestió és que el patró estigui clar, aleshores repetir aquest patró, ja tenim l'1+1, i a continuació fa el que s'anomena el patró doble.
Per tant, un ritme que duri el doble.
Sí, que duri dos cicles complets. Fixa-t'hi. Un i dos.
Això de l'1+1=2 està claríssim. Però això que des dels cicles complets, ho pots explicar una mica?
Sí, el primer motiu, ta-ra-ta-ta, dura un cicle del patró 3-1-2. El segon motiu, com que és la repetició, és el mateix. Però aleshores la continuació, el més 2, són dos cicles complets perquè no et deixa parar, no et deixa respirar. Ja. I per tant és 3-1-2, 3-1-2. És el que dèiem fa pocs programes sobre allò de tallar la música a trossets. Tornem-ho a sentir?
Sí,
1-2, 3-1-2, 3-1-2, 3-1-2.
No, està claríssim. És veritat que ja ho havíem vist, això, però valia la pena tornar-hi,
Sí, a més és un exemple molt clar.
I perdut aquí. Seguim endavant?
Sí, recordem que aquest 1+1=2 formava part de la transició que ens portava del primer tema cap al segon tema. Segon tema que, com ja havies encertat, Raimon, es basa en un altre patró.
Però a veure si vaig captant tot això. Quan dèiem allò dels temes de caràcter contrastant,
sí,
això del patró també hi té alguna cosa a veure? És a dir, també són patrons diferents, necessàriament?
Home, no sempre té per què ser així. Ni aquest és l'únic factor que...
De contrast.
Hi ha altres coses que ajuden a fer el contrast, clar, entre els dos temes. Però aquest, sens dubte, és un més i no és dels menys importants. I com que veig que avui estàs molt endevinador, quin creus que deu ser el patró d'aquest segon tema?
Home... I com vols que ho sàpiga?
Bé, si tens en compte els patrons que hem vist, 3, 1, 2, pel primer tema, aquell tros de la... després hem vist 2, 3, 1...
Començant pel 2, sí? Doncs per eliminació diríem, si són 3 el que queda, no?
Sí.
Aquest seria 1, 2, 3, 1... Sí?
Començant pel primer.
Exacte.
O sigui, ara comptarem normal, per dir-ho així. El que passa és que Dvořák que el fa ja directament en cicles de dos compassos, per tant no sentirem 1, 2, 3, 1, 2, 3, sinó 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per sentir-ho clarament ho sentirem des del fragment final de la transició, on veuràs que, com és habitual en aquests fragments no temàtics, no hi ha un patró clar. Atenció. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ei, és fantàstic, és com un vals,
sí,
una mica...
Sí, sí.
Borges pur, això.
Sí, sí, sí. Clar, contrasta molt amb el primer tema.
I tant. Víctor, ara m'adono que, encara que una peça no tingui canvis de compàs, de fet això no vol dir que no hi hagi riquesa rítmica, no? Que no hi hagi moltes maneres de tractar un mateix compàs, no? Encara que, de fet, t'ho has dit que hi havia algun canvi de compàs,
Sí, en aquell fragment que hem sentit abans, del 1, 2, 1, 2, que hi havia aquells accents, però, de fet, no estan ni escrits a la partitura aquests canvis. O sigui, estan els accents sí que estan escrits, però el compàs sempre és 3x4. Tot el moviment està escrit de dalt a baix amb 3x4, però és veritat que hem vist una mica de tot.
Amb canvis de patró, perquè hem vist aquests tres patrons possibles sobre el 3x4,
sí,
no?
Sí, home, de fet, si filéssim prim, podríem trobar més de patrons, però bueno, us podria dir així el 3-1-2, el 2-3-1 i el 1-2-3.
I també hem vist moments que no hi havia cap patró clar, alguns moments en canvis de compàs d'aquests que deies que no estan escrits però que se senten.
Sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, una mica de tot.
Escolta, l'escoltem sencer aquest primer moviment?
Endavant.
Vull dir que si seguim parlant llavors no es podràs explicar res dels altres.
Sí, sí.
A quina versió ens has portat aquesta sisena de Dvořák?
He portat la de la London Symphony Orchestra, dirigida per István Kertész.
I quina era la indicació de tempo?
Allegro non tanto.
Doncs som-hi.
Thank you.
Bé, doncs, així acaba aquest primer moviment, Allegro non tanto, de la Sinfonia número 6 d'Antonín Dvořák. Ens deies, Víctor, que la interpretació era de la London Symphony Orchestra, eh?
Sí, dirigida per István Kertész.
Guia d'orquestra.
Bé, Víctor, ens deies al principi que després del primer moviment passaríem al tercer directament, eh?
Sí, aquest tercer moviment és un scherzo, però és un scherzo que té un subtítol, que és Furiant.
Furiant.
Per entendre-ho bé, hem de fer una mica de repàs de tot això.
Però, Víctor, a veure, que el tercer moviment sigui un scherzo, en aquesta època és el més habitual, en una sinfonia.
Sí, això sí, però d'on venim? Vull dir, abans que els tercers moviments de les sinfonies fossin scherzos, com es deien? Què eren?
Home, minuets. Però no sé per què m'ho dius.
Sí, perquè clar, en el classicisme el tercer moviment era això, era un minuet. En el romanticisme es generalitza la substitució del minuet per un scherzo, perquè això d'estar lligat a una dansa els devia molestar, els devia fer nosa ja. Però a mesura que avança el romanticisme apareix un factor nou, un factor important que es dona sobretot en els països perifèrics, per dir-ho així, els països que no són estrictament germànics, francesos i italians, saps per on vaig, no?
Home, Dvořák era txec, suposo que et refereixes al nacionalisme musical, no?
Exacte. Per tant, no ens ha d'estranyar que Dvořák, en el tercer moviment, hi torni a posar una dansa. Una dansa que no té res a veure amb l'antic minuet aristocràtic del rovell de l'ou europeu, sinó una dansa de la seva terra, això que dèiem, una furiant. Es veu que això de furiant en txec vol dir una cosa així com home salvatge o precipitat. Una cosa d'aquestes. No m'estranya, perquè aquesta dansa ja veuràs que és una mica així.
Res a veure amb el minuet, per tant.
No, res. Vaja, és una dansa, això sí.
Ja.
O sigui, tornem a posar una dansa a la sinfonia, però ja no té res a veure amb el
caràcter.
Res. Clar, si ho direm ara això en ple segle XXI, quan ja hem sentit de tot, dius, doncs mira, Dvořák que el tercer moviment li posa una dansa txeca. I et sembla la mar de normal.
Sí, sí.
Però hem de tenir en compte que això en aquell moment era força impactant, perquè era molt inesperat. I pel que representava de moviment nacionalista contra l'imperi vienès.
Tan important era això, aquest detall?
Es veu que sí, perquè fixa't que en aquella època Dvořák estava en un moment que aquesta sisena sinfonia ja començava a ser conegut per Europa. Estava ben relacionat, per dir-ho així. Era amic de Brahms.
Viena, també... Viena, Brahms situat a Viena, no?
Sí,
el cor de l'imperi, diríem.
Clar. O sigui, ell, que estava en un lloc més o menys perifèric, ja havia aconseguit tenir uns contactes importants, com el mateix Brahms, com el crític més important del moment, Eduard
Hanslick. Sí, tant.
Tenia tractes ja amb una de les editorials alemanyes més importants. Per tant, estava ben situat, per dir-ho així. Però fixa't què va passar. Quan van intentar estrenar aquesta sinfonia a Viena, va haver-hi un moviment contra el nacionalisme txec que ho va impedir i no es va poder estrenar.
Em sona a cançó coneguda, això.
Sí, per fer una mica, perquè tampoc es pot dir que hem avançat gaire. Però, en fi, anem a la música, que és el que ens interessa. Aquesta dansa, aquesta Furiant, no només els sonaria inadequada als vienesos pel seu origen, que ells devien considerar gairebé com exòtic, tot i que ho tenien al costat de casa, sinó que m'imagino que els devia xocar per la seva força, per les seves característiques intrínsecament musicals. Per anar-ho veient, l'anirem posant a trossets i així repassem el que dèiem l'altre dia sobre el ritme i sobre el metre.
Vull dir que parlàvem de l'heroica de Beethoven, eh?
Ah, exacte, que anàvem posant coses, que anàvem posant trossets per provar una analitzant. Doncs ara farem el mateix. Escoltem el principi d'aquesta Furiant.
S'ha tallat, no?
No, és com l'altre dia, és per sentir només el principi, ho tornem a sentir i em diu si el ritme és binari o és ternari.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Binari, molt binari, molt simple.
I per què creus que sona binari?
A veure, suposo perquè les notes són totes igual de llargues. Amb accent cada dues notes, vull dir que no, està ben clar, no?
Està molt clar, sí.
Però ho has tallat aquí, vol dir que de seguida es complicarà.
Sí, imagino. Sí, efectivament, fixa-t'hi.
No, hi ha moments que el ritme et fa ensopegar, no? Que, com si estigués descol·locat, alguna cosa rara passa.
I saps per què passa això? Què ho fa?
No sé, alguna cosa dels accents que deu canviar.
Sí, més o menys va per aquí. El que passa en aquests moments, que el ritme sona com fora de lloc, és que el metre canvia de binari a ternari. Fixa't, en lloc de fer 1, 2, 1, 2, 1, 2, passa a fer 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Víctor, pots fer-ho mentre sona la música?
Sí. Aquí la introducció només fa 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Elias Cau, aquesta sí. Cosa salvatge, no sé si furiosa, no sí. Sé, però... Fem la traducció directa, sí. Furiana en sona furiós, i no,
no,
no
ens estany... allunyem gaire, suposo.
No, sí. Suposo que no. I no és estany pensar que això devia despentinar bastant l'aristocràcia vienesa, no? Que no, acostumats a un
minuet... En termes de minuet, sí, potser clar. Sí. No?
D'aquest ritme en podem destacar dos detalls importants, que de fet és un desfol. El que fa que aquest ritme sobti és que si portes la pulsació gran, només quan diem un, si piques... Sí. Amb el peu, allà on diem un, veuràs que es tracta d'una pulsació irregular. No, és una pulsació que no és sempre igual.
Què vols dir?
Que si en lloc de cantar un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, fem només aquestes, els uns, fixa't que aquests cops són irregulars, no són iguals.
Entenc que la música centroeuropea no deu tenir aquestes combinacions.
No són gens habituals. La música centroeuropea sempre es basa en pulsacions regulars, sempre la mateixa pulsació. En canvi, aquests canvis de pulsació sí que te'ls pots trobar a la música flamenca, això sembla una mica a les boleries, per exemple, a la música de l'est d'Europa, música popular de l'est d'Europa, encara que, de fet, Praga tampoc està tan a l'est com ens pensem, està molt més al mig, està ben bé al mig d'Europa,
Deies que volies destacar dos detalls,
Sí, l'altre és que això, o una cosa molt semblant a aquesta, té un nom i això de les combinacions de dos i tres, I ja en vam parlar en un programa de la primera temporada de Guia d'Orquestra. Precisament un dia que comentàvem unes danses eslaves del mateix Dvořák, i que n'hi havia una, que ara no recordo si en aquell moment ho vam dir, però que també era una furiant, una dansa d'aquestes. Aviam si la recordes.
No, aquesta dansa la recordo perfectament, Recordo que la van posar i es veu que és del mateix tipus.
Sí.
El que no recordo és el nom aquest que deies.
Sí, aquest nom es diu Amiòlia, que és aquesta combinació de pulsacions de dos i tres, te'n recordes?
A veure, pots tornar a explicar?
Sí, mira, si agafes un grup de sis pulsacions, clar, sis pulsacions les pots agrupar de dues maneres. Pots fer dos grups de tres, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, O també pots agafar tres grups de dos, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, un, dos, tres, quatre, cinc, sis.
Clar. 3 per 2 fan 6 i 2 per 3 també fan 6.
La propietat commutativa.
Sí.
Però normalment quan una peça que té grups d'aquests de 6 pulsacions comença d'una manera concreta d'aquestes dues que hem vist, està tota l'estona fent la mateixa combinació. Si comença 1, 2, 3, 4, 5, doncs tota l'estona fa així. Però si en un moment donat s'alternen aquestes maneres diferents d'agrupar les 6 pulsacions, es produeix un efecte rítmic destacable per aquests canvis d'accentuació que es produeixen, i això és la miòlia. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Però ara estàs fent al revés del que veiem al furiant, no?
Sí, perquè la miòlia pròpiament dita és així, començant per 1, 2, 3, 4, 5, grups de 3 i després passar a grups de 2. Però vaja, el cas de la furiant és el mateix, però fent les combinacions al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és el mateix.
Aviam si quadra amb la música...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,
Em sembla que ha quedat molt clar això. Allò, per anar acabant, què més ens pots destacar d'aquest moviment?
Doncs podríem parlar un moment sobre el trio.
El trio és la part central de l'esquerzo, no?
Sí, com que l'esquerzo ve del minuet, i en el classicisme un minuet no era mai un minuet sol.
Clar, eren dos, primer minuet, segon minuet, que s'anomenava trio, això ja és, i novament primer minuet.
Exacte, doncs aquí ja no tenim minuets, però l'estructura segueix sent bàsicament la mateixa. De fet, en aquest cas no podem dir que el trio sigui un altre furiant, no és que sigui primera furiant i el trio sigui una... té, encara que es basa en un motiu rítmic que surt de la Furiant, tat-tat-tat-tat-tat, aquest, veuràs que no té el mateix caràcter.
Caràcter contrastants, com sempre.
Sí, molt contrastants, a més, perquè el trio tota l'estona és ternari, no hi ha amiòlies d'aquestes, no hi ha canvis de combinacions.
Sí, ja és un contrast.
I a més a més, el tempo és més lent, té moltes notes llargues que ajuden a donar una sensació de més tranquil·litat. I tot aquest canvi de clima no és perquè sí, és perquè quan torni a començar la Furiant, amb aquesta força que té, el contrast
serà més marcat. Clar.
Ara sentirem precisament aquest fragment, l'última part del trio, que així podrem copsar el clima d'aquesta part central i com s'enllaça amb la Furiant. És un ritme ternari, més lent. 1, 2, 3. Notes llargues, clima tranquil. I ara fixa't. Tarirorim, el motiu aquest. Tam, tito, tam. Continua el trio. Tornarà a aparèixer el motiu. Tam, tira, tam, tam, tira, tam. Es va accelerant. I la Furiant.
Bé, Víctor, si et sembla, deixem-ho aquí. Hem vist totes aquestes explicacions sobre la Furiant, has parlat de les combinacions de ritmes binaris i ternaris, has parlat de les amiòlies, d'aquest trio central més tranquil, amb l'enllaç tan destacat. Escoltem sencer ja aquest scherzo, tercer moviment de la Sinfonia número 6 d'Antonín Dvořák.
Thank you.
Aquí s'acaba el tercer moviment, Scherzo, de la Sinfonia número 6 d'Antonín Dvořák, en la interpretació que en feia la London Symphony Orchestra, dirigida per István Kertész.
Guia d'orquestra.
Víctor, se'ns ha acabat el temps del guia d'orquestra d'avui, però suposo que tenim més coses pels internautes que s'atreveixin a escoltar el Guia Plus, no?
Sí, sí, esclar. En aquesta edició del Guia Plus, com no podia ser d'una altra manera, seguirem parlant de ritme, però més concretament de com els compositors escriuen el ritme.
I com és que has triat aquest tema?
Mira, perquè m'he fixat que aquest scherzo que ara hem sentit està escrit en un compàs ternari, en 3x4, però en canvi tot el fragment de la Furiant sembla que seria més lògic escriure'l en 2x4. I a partir d'aquí comentarem exemples de la literatura musical en el que el compàs escrit no sempre coincideix amb el que sona.
Bé, bé, sembla interessant.
www.catalunyamusica.cat i seleccioneu el programa Guia d'Orquestra.
Víctor, no tenim més temps. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies al nostre tècnic, en Dani Guinot, i gràcies a tots els oients. Això ha estat...
Guia d'Orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Daniel Guinot. Realització, Raimon Colomer.